Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Us haurà passat moltíssimes vegades, és una pregunta recurrent a l'oficina, a casa o fins i tot a algun bar. Tens un carregador? I la resposta acostuma a ser també una pregunta. Sí, però de quin tipus? Doncs bé, a la tardor del 2024 només caldrà fer la primera pregunta, perquè segons ha acordat avui la Unió Europea, tots els mòbils i dispositius electrònics tindran el mateix carregador. L'objectiu del pacte és que es puguin comprar mòbils i tauletes i llibres electrònics també sense el carregador i d'aquesta manera evitar les 11.000 tones de residus que es generen cada any. Però fins a quin punt és viable que els gegants tecnològics facin un canvi tan gran en només un any i mig? En uns minuts li preguntarem a en Josep Bordonau, que és investigador d'enginyeria electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya. Abans, però, com sempre, comencem pels titulars. Ciutadans, el Partit Popular i Vox portaran la llei del català a l'escola al Tribunal Constitucional. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Els tres partits creuen que ometre l'ús del castellà com a llengua vehicular i no establir percentatges vulnera la Constitució i també l'Estatut.
A Madrid, primer cara a cara entre el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
El líder de l'oposició s'ha centrat en la inflació i en les baixades d'impostos i el president espanyol li ha exigit que compleixi la Constitució i renovi els òrgans caducats.
A Catalunya hi ha un desnonament cada 55 minuts. Amb més de 2.000 casos, és la comunitat amb més llançaments de l'Estat per davant del País Valencià, Andalusia i Madrid.
Ho diuen les xifres publicades pel Consell General del Poder Judicial, tot quan a partir de demà els joves ja podran demanar la nova ajuda per al lloguer.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
El Barça busca tancar aviat les renovacions de Gavi, que acaba contracte el 2023, i Sergi Roberto, que se li acaba el proper 30 de juny.
La més urgent és la de Gavi, ja que s'estan allargant molt les negociacions i té ofertes d'altres clubs. La de Sergi Roberto s'espera signar aquest proper divendres, que renovarà per una temporada més.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, com sempre, fem una ullada de com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps hem marcat per l'estabilitat i un dia més hem de parlar de sol i de calor arreu de Catalunya. Ambient de ple estiu quan encara estem a la primavera i que ens porta a parlar de cara a aquesta tarda doncs, d'un ambient calorós. De fet, les màximes avui es mouen entre els 27 i els 29 graus a la costa, amb humitat alta, però entre els 29 i els 33-34 a les comarques de l'interior i també del prelitoral, les més altes, sobretot cap a les comarques del Pla de Lleida i també cap a les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda, amb ruixats que afectaran de cara a les properes hores a punts a les comarques del nord de Barcelona, sobretot del nord de la comarca d'Osona i també punts del Pirineu de Girona, és a dir, la zona de la Garrotxa, del Ripollès, i podria arribar fins al Pla de l'Estany, que ja no està al Pirineu. Per tant, doncs, tarda doncs, una mica moguda en aquest sector del país a la resta, tranquil·litat. Demà, doncs, aquesta activitat tempestuosa serà una miqueta més extensa que no pas la d'avui i afectaria d'altres punts a les comarques del nord de Barcelona i de l'interior i Pirineu de Girona. Demà, amb les mateixes temperatures que avui, amb un matí de sol i amb una tarda una mica més ennuvolada arreu del país.
Ciutadans, el Partit Popular i Vox portaran la llei del català a l'escola al Tribunal Constitucional. Els tres partits creuen que ometre l'ús del castellà com a llengua vehicular i no establir percentatges vulnera la Constitució i l'Estatut. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. La bancada de la dreta i la ultradreta no es quedarà de braços plegats i portarà al Constitucional la llei per blindar l'ús vehicular del català a les aules. Ho farà perquè no veu bé que la nova llei que aprovaran demà Esquerra, Junts per Catalunya, el PSC i els Comuns eviti expressament parlar que a les aules s'ha de fer un 25% de castellà. Tant Lorena Roldán, del Partit Popular, com Anna Grau, de Ciutadans, el Tot anirà bé de Ràdio Estel, critiquen els quatre partits perquè creuen que menyspreen l'ús del castellà a l'escola.
I ara el que farem serà anar també al Tribunal Constitucional, perquè no pot ser que hagin de ser les famílies les que hagin de passar per un procediment judicial que és molt costós, i no parlo només econòmicament.
És un disbarat que va contra la realitat social catalana, ja s'han vist tots els resultats, o sigui, 30 anys d'aquesta política i que si el català cada vegada el parla més gent, l'ús recula, bueno, és evident que això no funciona ni des del punt de vista talibà.
Ho faran després que s'hagi fet públic el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que ha resolt per unanimitat tot el contrari, que la llei que volen tirar endavant els quatre partits no vulnera cap article ni de la Constitució ni tampoc de l'Estatut. Ara bé, a diferència dels tribunals, aquest és únicament un organisme consultiu. Tot i això, tant el PSC, amb Alicia Romero, com Esquerra, amb Marta Vilalta, celebren que s'hagi pronunciat a favor del projecte de llei i critiquen que la dreta hagi volgut obstruir-ne l'aprovació.
Un òrgan que es va renovar ara fa poques setmanes i que està en ple rendiment amb les 9 persones elegides pel Parlament i pel Govern ha presentat un informe que és molt contundent i molt clar en relació a aquesta proposició de llei. Diu que clarament la proposició de llei respecta la Constitució i respecta l'Estatut.
D'aquesta manera es posa fi al filibusterisme d'aquells que han volgut, especialment la dreta, l'extrema dreta, que s'han valgut de les maniobres parlamentàries per tal d'intentar una imposició lingüística.
Sobre el fet que el PSC sí doni suport a aquesta llei, però no al decret del govern, Esquerra ho atribueix a una gesticulació dels socialistes.
Gràcies, Judit. I a Madrid, primer cara a cara entre el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquesta tarda a la sessió de control del Senat. El líder de l'oposició s'ha centrat en la inflació i en les baixades d'impostos i el president espanyol li ha exigit que compleixi la Constitució i que renovi els òrgans caducats.
El primer en parlar ha estat el líder dels populars, que ha assegurat a Sánchez que no es veu reconegut en la seva política dels últims temps i li ha retret els pactes amb les formacions independentistes.
El Partido Popular no solamente lo puede utilizar usted cuando no le llegan los votos de Bildu o de Esquerra Republicana. Señoría, una cosa es gobernar y otra cosa es resistir. Vivir al día, entregar cualquier cosa para estar unos meses más en el gobierno, es resistir, pero no es gobernar. Y por eso yo le pregunto, señoría, ¿podría usted dejar de estar a la altura de las minorías, sobre todo las minorías independentistas, y ponerse a la altura de la mayoría de los españoles? Señoría, ¿se ve capaz?
I el president del govern espanyol, per la seva banda, ha demanat a Feijóo que faci una oposició d'estat i que compleixi amb la seva paraula.
Tenemos que basarnos en sus declaraciones más que en los hechos, porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Y usted a lo largo de estos dos meses como líder de la oposición ha tenido algunas declaraciones un tanto, en fin, desconcertantes, vamos a dejarlo ahí. Ha habido una que me ha llamado mucho la atención. Usted ha venido a decir algo así como que el Partido Popular será útil cuando gane. Y este es el problema, señoría, cuando ustedes están en la oposición.
El president del govern ho ha fet com a resposta a la pregunta genèrica que ha fet el líder del Partit Popular sobre si considera que el seu executiu està a l'altura de les necessitats de les famílies espanyoles.
El jutge que investiga el cas Pegasus ha aixecat el secret de sumari i ha citat a declarar el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, com a testimoni pel proper 5 de juliol.
El jutge vol prendre declaració a Bolaños com a màxim responsable del Departament de Seguretat de la Moncloa, tot i que hi ha discrepàncies sobre si la responsabilitat de la seguretat dels mòbils del govern espanyol és seva o és del Centre Nacional d'Intel·ligència. El magistrat ja ha pres declaració a l'exdirectora del Centre Nacional d'Intel·ligència, Paz Esteban, i de moment no ha demanat desclassificar els documents.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
A Catalunya hi ha un desnonament cada 55 minuts. Amb més de 2.000 casos és la comunitat amb més llançaments de l'Estat per davant del País Valencià, Andalusia i Madrid.
Ho diuen les xifres publicades pel Consell General del Poder Judicial, que només recullen els mesos de gener, febrer i març. 3 de cada 4 desnonaments són derivats de la llei d'arrendaments urbans, és a dir, dels lloguers, mentre que el 25% restant són execucions hipotecàries. Al conjunt de l'Estat s'han fet 11.000 desnonaments, xifres molt similars a les d'ara fa un any.
Per cert, que a partir de demà els joves ja podran demanar la nova ajuda pel lloguer, una prestació de 250 euros mensuals que des de la Generalitat ja diuen que serà insuficient i que amb prou feines arribarà a 10.000 persones.
Per accedir-hi cal tenir entre 18 i 35 anys, no tenir ingressos superiors als 24.300 euros bruts anuals i estar empadronat a l'habitatge pel que es demana la prestació. A més, els lloguers estan limitats a Barcelona i l'àrea metropolitana, per exemple, no poden superar els 900 euros. Carles Sala, secretari d'Habitatge de la Generalitat, creu que la mesura només busca guanyar vots.
Perquè no són mesures estructurals, són mesures electorals. Les mesures d'aquesta tipologia en la que se creen tantes expectatives, a més, perquè és una mesura que està anunciada des del mes de gener aproximadament, doncs una mesura que es creen tantes expectatives ha de tindre una certa regularitat.
En una entrevista al matí a Ràdio Estel, Sala ha recordat que Catalunya té el 25% d'habitatges de lloguer de tot l'Estat i només rebrà 29 milions d'euros, el 14% de l'ajuda. De fet, l'any passat es van fer el 17% de les peticions de renda bàsica d'emancipació.
El centre d'internament d'estrangers de la Zona Franca encara no ha recuperat el règim de visites prèvia a la pandèmia. Ho denuncia l'entitat Migra Studium, que, juntament amb altres organitzacions en defensa pels drets humans, alerten que al centre hi ha una opacitat i una conflictivitat elevada. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Segons Migra Studium, el règim actual dels CIE és el mateix que el juny del 2021, quan es van recuperar les visites presencials amb algunes limitacions i condicionants. Membres de l'entitat han explicat que això, a la pràctica, ha dificultat l'acompanyament dels interns per part de les organitzacions en defensa pels drets humans. L'advocat de Migra Studium i coautor de l'informe Territori Hostil, José Chordóñez, ha criticat que ara les visites permeses són 3 dies a la setmana, mentre que el 2013 i 2020 eren el doble, i tot i que n'hi ha hagut encara més restriccions.
La desactivació de la bústia com a eina de comunicació, no poder trucar per telèfon al telèfon de patis fixa per comunicar amb els interns, haver de demanar cada intern, cada visita, haver d'activar aquest mecanisme burocràtic, tot plegat, una situació que ratllava amb l'absurd.
Ordóñez també ha alertat de la conflictivitat alta que hi ha hagut durant la pandèmia als centres d'internament d'estrangers, en el qual les agressions, les deficiències en l'atenció sanitària i traves per visitar s'han mantingut.
Gràcies, Sílvia. I aquest matí desenes de funcionaris de presons de Catalunya s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per demanar mesures per reduir les agressions d'interns a treballadors de presons.
Xavier Martínez, d'UGT, ha lamentat que la nova circular i protocol de contenció que ha substituït recentment la del 2021 no ha aportat solucions, sinó que han augmentat encara més les agressions i s'han agreujat.
La situació del dia a dia dels problemes penitenciaris és que quan entrem estem desitjant que acabi la nostra jornada laboral per tornar cap a casa. Són hores i hores i hores d'atenció, hores d'estar exposats al risc d'agressions contínues.
Per això ha demanat al govern de la Generalitat més plantilla i millor formació. A més, des del sector reclamen que se'l reconegui com a agents de l'autoritat i que s'apliqui correctament el règim disciplinari contra els interns i que cada agressió a un treballador sigui denunciada pel Departament de Justícia als jutjats.
El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i Alerta Solidària han explicat que han expulsat un noi de diferents grups de treball. Segons denuncien, seria un agent del Cos Nacional de Policia que en els últims 2 anys s'hauria infiltrat en diferents moviments socials i de l'esquerra independentista.
En roda de premsa, els dos col·lectius han explicat que a finals del 2019 la gent hauria obtingut una identitat digital falsa a través de comptes a les xarxes socials. Al juny del 2020, el noi hauria començat a participar en protestes dels col·lectius dels que forma part fins aquest mes de maig. Els diferents col·lectius denuncien que infiltrar policies en organitzacions polítiques és inacceptable en un estat democràtic i demanen que es depurin responsabilitats.
I en plana internacional, el Parlament Europeu ha arribat a un acord per establir un salari mínim adequat a cada país de la Unió Europea.
A través d'un comunicat, el ple ha detallat que els diferents països hauran d'elaborar un estudi per comprovar si els sous fixats per llei asseguren uns estàndards de qualitat de vida decents. En l'estudi s'hauran de tenir en compte les condicions socioeconòmiques de cada país de la Unió, els nivells de productivitat i també el desenvolupament. L'objectiu de l'acord és que almenys un 80% dels treballadors de cada estat membre estiguin protegits pel conveni col·lectiu que es vol firmar.
I us ho explicàvem en portada, la Unió Europea també ha acordat que l'ús del carregador universal per mòbils i tauletes s'aprovi per la tardor del 2024.
L'objectiu de l'acord és que es puguin comprar nous dispositius electrònics sense el carregador i evitar acumular fins a 11.000 tones de residus a l'any. D'aquesta manera, d'aquí any i mig, s'establirà que el carregador de tipus USB-C, el que ja fa servir el sistema Android, serà l'universal per a telèfons, tauletes, llibres electrònics, càmeres digitals, videoconsoles i també auriculars.
Josep Bordonau, professor d'Enginyeria Electrònica de la UPC, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Fins a quin punt és important aquesta aprovació del carregador universal?
Doncs la veritat és que és molt important. El més important de tot és que estableix una nova normalització, un nou estàndard, que facilita que es faci un producte repetit a escala molt gran, el qual repercutirà, primera, en un benefici pel consumidor final, perquè pagarà menys pel producte, perquè fer-se amb economies d'escala el preu unitari baixa, i segona, pel medi ambient, molt important també, perquè, com diu el text del press release, no? la nota de premsa de la Unió Europea, doncs en reduirà el número de carregadors que serà necessari incloure al comprar els telèfons mòbils, podrem reutilitzar-los, i això, evidentment, és una circularitat molt positiva.
I com serà aquest carregador?
Aquest carregador, essencialment, és qüestió de... La tecnologia existeix, de fet, des de la meitat dels 90. La tecnologia del convertidor electrònic de potència existeix des d'aquells moments, que, evidentment, s'ha anat refinant, però la idea del que se'n diu el convertidor electrònic de potència existeix des d'aquell moment. La gràcia està en posar-nos d'acord, en estandarditzar, el connector, que és un fet important, és del que bàsicament es tracta l'aprovació de la norma, i després posar-nos d'acord en els nivells de potència màxima que podrem manegar i els nivells de corrent màxim, que això són els que ens permetran fer càrregues més ràpides o més lentes, etc. Però l'important, de veritat, és el connector.
I és viable tecnològicament i fins i tot econòmicament que els fabricants en un any i mig s'adaptin a tenir aquest nou connector, tots igual?
Sí, és viable. El que passa és que també hi haurà algun efecte col·lateral, podríem dir. Per exemple, aquest nou connector és diferent del que fan servir els mòbils d'Apple. Els mòbils d'Apple fan servir un connector que es diu Lightning, i aquest és el connector USB-C, és diferent. Però els d'Apple ja el tenen preparat. Els d'Apple ja tenen preparat un cable, ja l'incorporen als nous models, un cable que per una banda és Lightning, i per tant acopla a el que és el telèfon mòbil d'Apple, o a la tauleta Apple, si no és una iPad Pro, que ja incorpora l'USB-C, i per l'altra banda és USB-C, que s'incorporaria aquest carregador universal que ara està estandarditzat a la Unió Europea. Per tant, això Apple ja ho té. On està la pega? La pega està en que el protocol USB-C, el nou, el que s'ha aprovat avui, permet velocitats de transferència de dades molt altes, de fins a 40 gigabits per segon, que realment és força alta. I, en canvi, el protocol d'Apple, el Lightning, el que ara incorpora els telèfons, i les tauletes Apple que no són l'iPad Pro, doncs té un límit de 480 megabits per segon. O sigui, estem parlant de 100 vegades més lent. El qual vol dir que si connectem per una banda amb un carregador que pot anar molt ràpid i per l'altra banda un dispositiu que no pot anar molt ràpid, tan ràpid, doncs el que passarà és que la velocitat s'adaptarà a la cara més lenta. Però això és el normal que passa en la connexió de dos equips electrònics qualsevols.
Ja per acabar, també el que hem llegit és que de moment els ordinadors portàtils encara no entraran dintre aquesta obligació. Això és perquè és més difícil fer aquest carregador universal pels ordinadors?
És una qüestió d'adaptació d'estàndards, perquè, de nou, l'estàndard USB-C, el que s'ha aprovat avui, permet uns nivells de potència i de corrent per carregar la bateria del portàtil suficients per la tecnologia que tenim habitualment de tots els portàtils. Per tant, és simplement, de nou, una qüestió d'adaptar quin connector té l'ordinador portàtil perquè sigui compatible amb aquest USB-C.
Doncs Josep Bordonau, professor d'Enginyeria Electrònica de la UPC, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Punt i seguit.
L'Audiència de Barcelona manté en presó provisional el principal sospitós de la brutal violació a una menor a Igualada la nit de la Castanyada.
El tribunal ha rebutjat la petició de l'advocat de l'acusat, qui va al·legar indefensió del seu client, ja que no havia pogut tenir accés a totes les actuacions abans de prestar declaració perquè la causa estava sota secret de sumari. La sala considera que hi ha mitjans probatoris lícits que causen indicis racionals de la seva responsabilitat en els delictes que se l'acusen, el d'agressió sexual i el d'intent d'homicidi. L'ADN de la víctima trobat a la roba del sospitós o les imatges que el situen al polígon on es va cometre l'agressió, per exemple.
La Comissió d'Igualtat del 112 s'ha reunit aquest matí amb la directora del servei, Irene Fornós, pels presumptes casos d'assetjament a quatre treballadores.
Una vintena de persones s'han concentrat a les portes del Departament d'Interior per exigir responsabilitats i denunciar una revictimització de les joves afectades. La delegada de la comissió, Nerea Molina, ha lamentat que l'empresa hagi arxivat la denúncia presentada i demanar revisar el procés perquè critica que s'han produït diverses irregularitats. També ha apuntat que algunes de les denunciants no descarten emprendre altres vies legals en cas que disposin de càrrega suficient.
L'acusat d'abusar d'una noia gairebé inconscient accepta 2 anys de presó. Els fets van passar en una festa en un pis de Girona la matinada de Cap d'Any del 2021.
L'Audiència de Girona l'ha jutjat aquest dilluns, on ha reconegut que va aprofitar-se de la víctima quan estava estirada en un llit després d'haver ingerit una gran quantitat d'alcohol. Aleshores va abusar d'ella. La fiscalia i l'acusació particular demanaven inicialment 6 anys de presó per un delicte d'abús sexual, però com que ha admès els fets, li han rebaixat a la pena de 2 anys. La justícia ha apreciat anuants per consum d'alcohol i drogues i de reparació del dany perquè ja ha dipositat els 6.000 euros d'indemnització.
Ràdio Estel, punt i seguit, amb Diana Silva.
El 15 i el 16 de juliol, Albert Pla i Manel actuaran al Cantilafont.
Li vaig dir de fer una ruta de sortir d'hora al matí, però com diu, acamparíem just abans que es fes de nit. Tinc a ma casa armes blanques, tinc colònia pels mosquits, per sopar piranya a la brasa i tota la jungla per tu i per mi. Però què va, però què va, ella no hi volia anar. Jo li he dit, jo li vaig dir, i ella mai va voler venir. I a la jungla el riu si ve...
Ho faran en aquest festival que ja fa 10 anys que es celebra a Sant Feliu Sasserra.
El Cantilafont és un festival que busca vincular el món rural amb la gastronomia de proximitat i amb els artistes catalans de l'escena actual. Amb el certamen es busca descentralitzar la cultura i allunyar-la de les grans ciutats. Cada any l'esdeveniment posa en valor els espais naturals i rurals del Lluçanès i aposta per una experiència global amb aforament reduït que inclou propostes musicals, però també espectacles d'arts escèniques de gran qualitat.
I acabem amb els esports. Carla, el Barça espera tancar aquesta setmana les renovacions de Gavi, que sembla que avancen les negociacions, i la de Sergi Roberto, que es podria firmar aquest proper divendres.
La més urgent és la de Gavi, que fa mesos que dura per les discrepàncies entre el club i el jugador. Aquesta setmana el seu representant, Ivan de la Peña, ha rebut la proposta de renovació per escrit i s'espera que es reuneixin les dues parts aviat. L'objectiu del Barça és comptar amb la continuïtat del migcampista de 17 anys, que també ha rebut ofertes d'altres equips com el Liverpool anglès. També es preveu que signi aquesta mateixa setmana la renovació Sergi Roberto, després que s'ajornés diverses vegades la firma. El jugador de Reus signarà aquest divendres la seva continuïtat per una temporada més. El migcampista ha acceptat una rebaixa de més del 50% del seu sou per continuar vinculat al Barça fins al juny del 2023. Una renovació a petició de Xavi Hernández, tot i que aquesta temporada el migcampista ha estat marcada per les lesions. Sergi Roberto només ha pogut disputar 9 partits de Lliga i 3 de competició europea.
Avui s'ha fet oficial la renovació de la futbolista blaugrana Anna Txernogorčević. La suïssa ha firmat fins al 2024.
Txernogorčević ha renovat amb el club per les dues properes temporades i, per tant, la lateral estarà lligada al Barça almenys fins al juny del 2024. La defensa de 31 anys va arribar al club l'any 2019 i ha demostrat ser un recurs molt útil per l'equip blaugrana, ja que pot jugar tant de lateral en qualsevol dels dos flancs com també en qualsevol posició en atac. La presentació oficial de la seva renovació es farà més endavant, ja que la jugadora es troba actualment amb la selecció. També ha renovat amb el Barça fins al 2024 la portera Gemma Font, la portera que va debutar amb el primer equip el 2018 i que aquesta temporada ha jugat 13 partits i ha encaixat un total de 6 gols.
En bàsquet, el tècnic del Real Madrid, Pablo Lasso, ja ha rebut l'alta mèdica després de patir un infart la matinada de dissabte a diumenge.
Pablo Lasso continuarà, però, la seva recuperació des de casa, ja que evoluciona favorablement. Ell mateix ho ha comunicat amb un missatge a les xarxes socials i també ho ha comunicat al club. Tot plegat enmig de la lluita del seu equip en les semifinals de la Lliga ACB. Avui l'equip blanc ha jugat el pas a la final després de superar l'eliminatòria per 2-0 davant el Baskonia. Per tant, amb una victòria, avui el Real Madrid es podrien convertir en el primer finalista d'aquests play-off de la Lliga. Xus Mateo serà el seu substitut al capdavant de la banqueta.
Demà és el torn del Barça i del Joventut de Badalona, que disputaran el tercer partit a Badalona, una eliminatòria que està empatada a 1.
El Barça ha perdut el factor pista després de la victòria de la Penya en el segon partit per 81-87, que es va jugar al Palau Blaugrana. Ara els dos propers partits que poden sentenciar aquesta eliminatòria jugaran a l'Olímpic de Badalona. El jugador blaugrana Nicola Mirotic ha assegurat en roda premsa que veu bé l'equip i que sap que faran un bon partit a la ciutat.
No estamos la primera vez en alguna situación como esta, perdiendo un favor cancha, ¿no? Muchas veces hemos estado en esta situación. Lo importante es que el equipo está con ganas de seguir compitiendo, con ganas de ser mejor, con ganas de cumplir nuestro objetivo. Y bueno, iremos por el camino, ¿no? Camino duro, pero lo importante es que se consigan los objetivos, ¿no? Así que el equipo le veo bien.
Pel que fa a la penya, el tècnic verd i negre, Carles Duran, sap que serà un partit dur contra un rival molt complicat, però confia en l'ambient de l'Olímpic.
Hem demostrat aquesta temporada que hem guanyat molts partits a casa, sobretot perquè ens sentim molt protegits, no? Però haurem de tornar a jugar bé a bàsquet. Tenim un rival extraordinari, un equip que juga molt bé a bàsquet. Per tant, a part de la nostra afició, l'equip haurà de tornar a respondre i aquesta és la gran dificultat que tindrem, tornar a jugar el millor partit de bàsquet possible.
El partit es disputarà demà a les 9 del vespre.
I en hoquei aquest vespre juguen els partits decisius de semifinals de l'Hockey Lliga.
A un quart de nou, el Barça i el Reus buscaran el pas a la final al Palau Blaugrana en el cinquè partit. L'altra eliminatòria enfrontarà el Liceo i el Noia a un quart d'hora més tard, que també juga aquesta eliminatòria en l'últim partit. Barça i Liceo, com a primers classificats de la fase regular de l'Hockey Lliga, afronten, per tant, la jornada amb el factor pista a favor, però això no els garanteix l'eliminatòria. El Reus va ser capaç de guanyar el Palau Blaugrana Blaugrana en el primer partit de la semifinal i també ho va fer, i ja, el Noia va estar a punt de fer-ho, perdó, també a Riazor.
En tenis, Rafa Nadal ha pujat a una posició en el rànquing ATP després de guanyar aquest passat diumenge el seu 14è Roland Garros.
El de Manacor es col·loca, per tant, quart en el rànquing mundial per darrere de Djokovic, que segueix mantenint el lideratge, Daniil Medvedev, que és segon, i Alexander Zverev, el rival de Nadal a la final, Casper Ruud, ha pujat dues posicions en el sisè lloc, col·locant-se just per sobre de Carlos Alcaraz. Rafa Nadal, recordem, va aconseguir el seu 22è Grand Slam infiltrat per culpa de les molèsties que té al peu esquerre i, de fet, ja ha anunciat que el proper Grand Slam a Wimbledon no jugarà així.
Encara en tenis, ja hi asseu per la Billie Jean Cup, que es disputarà del 8 al 13 de novembre. Es jugarà a Glasgow, a Escòcia.
La Federació Internacional de Tenis ha anunciat que les finals es jugaran a la pista dura coberta de l'Emirates Arena de Glasgow. Serà la quarta vegada que el Regne Unit acollirà les finals de la competició internacional per equips més grans del tenis femení. D'aquesta manera, Gran Bretanya, com a nació anfitriona, s'unirà a Austràlia, Bèlgica, Canadà, República Txeca, Itàlia, Kazakhstan, Polònia, Espanya, Eslovàquia, Suïssa i els Estats Units per competir en aquestes finals i tenir l'oportunitat de convertir-se en campiones mundials.
I acabem amb patinatge perquè la Federació Internacional ha elevat l'edat mínima per participar en competicions internacionals dels 15 als 17 anys.
Una mesura que busca protegir el benestar físic, mental i emocional dels esportistes que són sotmesos a una gran pressió i en una edat molt temprana i que solen tenir una carrera curta. Un debat que va agafar molta força durant els Jocs Olímpics d'hivern de Pequín, on Camila Valieva, de només 15 anys, apareixia com la gran favorita, que va començar amb molt bons resultats, però que no va resistir a la pressió i va acabar completant una participació accidentada, tot plegat també enmig d'un positiu en substàncies prohibides.
A todos mis amantes pido atención, a todos los que he roto el corazón, por todos los resorts en los que no supe dormir, por todos los menús que luego tuve que escupir. Llevo una vida entera huyendo, así que sorry por las prisas, ya me voy.
Mi obsesión por la lista.
Sé que estarías más contento si dijera que aún te adoro, pero no.
Empezó en los
y desde aquí pido perdón a todos los cuores que rompí por el camino sin saber y lo advertí. Te quiero mucho, pero no sé qué hago aquí. Y desde aquí...
Aquesta nit, Rigoberta Bandini ha publicat una nova cançó. Després de Julio Iglesias i Aima Mala, barcelonina ha tornat a Todos mis amantes. Nosaltres ho deixem aquí, a la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació, com sempre, als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
A todos mis ex lovers pido atención, a todos los que he roto el corazón, por todas las miradas que jamás correspondí, por todas las veladas que no supe construir. Llevo una vida persiguiendo ser la perra sin collar de esa canción.
Mi obsesión por la línea.
Sé que estarías más contento si dijera...
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Aquesta és l'Èrica. Després de 20 anys cuidant dos fills i la seva mare malalta, no sabia com fer-ho per reincorporar-se al món laboral. A Càritas hi va trobar la formació necessària per trobar feina. Gràcies a l'Església, avui es considera una dona més forta.
Per l'Èrica, per tu, per tants. Marca la X de l'Església i la de Fins Socials a la declaració de la renda. Més històries a portantos.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.